Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, c'est là. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 65, el de després de l'exhibició de Pogacar a Flandes. Esteu a punt? Comencem amb els moments més destacats d'aquesta última setmana. 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Dropping van der Poel already, you're dropping already!
Via!
Aleta day, come on man! You are alone, you are the champion, come on man! Van der Poel is struggling, and behind all the others struggling. Ale! 21 from the radio race, 21 today, 21, huh? You can do it! You are the number one on the world! You make the history today, come on! 1K to go coming, gap still the same. Grazie. Bravo.
Vai!
questa mi va
qua. Grande Baldo! Bravo!
Finalmente.
Che corsa!
Vai. Grazie campione, grazie.
Podrà aixecar els braços, es podrà recrear, podrà celebrar
ara ja.
Aquesta primera
ara
victòria
ja
de Tadej Pogačar en el Tour de Flandes. Doble vencedor del Tour, tercer monument per Pogačar. Quin tros de corredor, quina cursa que ha fet, aquí el tenim.
I think it lived up to work. It was amazing team work today. It was, today I will never forget.
Nee.
Oeh, nu wel denk ik. Metertje, ja. 2 meters. Kopecky is los. Los is Kopecky. De beer, slippen van Persico's, is helemaal alleen. En de mensen gaan de decibels de lucht injagen. Persico dacht...
is going to be her second victory in a row in the Ronde van Vlaanderen. Expect the celebrations to be huge yet again for Lotte Kopecky. She takes another look back over the shoulder. She's almost got that look of disbelief. The confidence, though, for Lotte Kopecky. She's going to enjoy this moment. It's another win for Belgium. 2 in a row for Lotte Kopecky and a team. Team SD Works.
Here is Lotte Kopecky!
Avui, Flandes i Flandes, en una setmana en què, és cert, també hem tingut a través de Flandes el Gran Premi Indurain o l'inici de la Itzúlia. Ens aturarem de forma gairebé exclusiva en el Tour de Flandes, en Der Ronde, en la prova guanyada per Tadej Pogačar. Hem sentit com Sport 3 explicava en la victòria de l'eslovè com Marco Marcato i Fabio Baldato, des del cotxe de l'equip UAE, donaven instruccions i celebraven la gesta de Pogačar. I també hem sentit com Lotte Kopecky tornava a reinar la clàssica dels murs i les llambordes. Avui serem injustos amb Kopecky, perquè es mereix un capítol, però és que ens centrarem i molt en el que va aconseguir Tadej Pogačar. Crec que si intentem guanyar perspectiva entendrem que el que va aconseguir Audenarde és molt gros. Abans de l'anàlisi, però, deixeu-me que recordi que fa una setmana vam engegar un concurs. Vull agrair-vos als molts que hi heu participat. Heu superat les nostres expectatives. Hem fet un sorteig entre els guanyadors. Els que heu encertat que Remco Evenepoel, a la Volta a Catalunya, sí, li van posar una barretina al cap. I qui s'emporta el mallot de l'equip Kern Pharma, un bidó del mateix equip i un pack de productes Finisher, és l'Arnau Galobardes. Arnau, ens posarem en contacte amb tu i podràs demanar la talla del mallot que vulguis i et farem arribar a la resta de productes. De fet, el que volem sobretot és agrair a l'equip comercial de Kern Pharma i de Finisher per totes les facilitats i per haver-nos entregat tots aquests regals. Ara sí, tornem a Flandes. És l'hora de la pissarra del Fletxa.
A Radio Volta, entrem al territori Fletxa.
Don Antoni Fletxa, què tal, com estem?
Molt bones, Isaac. Doncs setmanes monumentals que estem i quines curses, mare meva, com m'estic passant molt bé, la veritat.
Sí, sí. Mira, sempre m'he de gust parlar amb tu, però aquesta és la setmana de l'any que sempre penso en tu, perquè estem aquí entre mig de Flandes i de Roubaix, i avui especialment, necessito que em posis perspectiva, perquè jo encara estic dret i necessito que algú m'assegui i em digui això que ha passat a Flandes amb Tadej Pogacar és realment cert. I com que tu sé que tens una mirada més ampla, que a vegades ens poses matisos a tot plegat, però vaja, quina... És que un monument amb totes les lletres, eh?
Sí, sí, bueno, fixa't si és cert. Si tens cap dubte, fixa l'emoció del Tadej quan ha guanyat Flandes, perquè no ha estat fàcil per ell. Jo crec que s'ha emocionat molt, no tan sols pel que significa guanyar Flandes, sinó que li ha costat moltíssim guanyar Flandes, no? Tot i que, clar, des de fora... Sembla que dius, és que ha fet el que ha volgut, ha guanyat fàcil. No, ha hagut de tirar de tàctica, el Pogacar. De cames també, evidentment, però en cames ja es va veure en les curses prèvies i inclús ell ho va dir, que si guanyava Flandes havia de guanyar-ho sol. Ha guanyat sol, però amb cames, però amb tàctica, que és a mi el que m'ha agradat molt.
Doncs mira, ara m'ho desenvoluparàs una miqueta més, però és cert que sí que des de fora la sensació és que, sobretot quan estaven tots tres tirant amb Van Der Poel i amb Van Aert, que s'anaven acostant els de davant, després se n'ha anat Pedersen i s'han quedat ell i Van Der Poel, semblava una mica que ho tenien d'alguna manera controlat, però com dius tu, ha hagut de patir molt, ha hagut de remar moltíssim.
Sí, clar, és que d'on ha marxat fins a l'arribada, Queda molt. Però bueno, fa uns anys el Batiol també va guanyar marxant al Quaremont. O sigui, i si comparem el Batiol, amb tots els meus respectes, amb el Pogacar, és més factible que el Pogacar ho faci, no? Que se'n vagi de tan lluny i que remi tant com ha remat el Pogacar, no? El més difícil que tenia el Tadej Pogacar era treure de roda dos corredors, que eren Mathieu van der Poel i Wout van Aert. Això és el més difícil, que el repte més gran que tenia. I ho ha aconseguit perquè la cursa ha estat molt dura des del principi, perquè el Van der Poel, sobretot, semblava que se li agafava molt a destemps. Ha corregut fins al final, el Van der Poel, ostres, li costava veure el capdavant de la cursa, no? Amb ell i el seu equip. I el Pogacar això ho ha vist, i el seu equip ho ha vist, ho ha aprofitat.
Tu hi ha hagut algun moment en què pensessis Pogacar no guanya?
No. Sí que hi havia algun moment que... No sé si es tocava la cama o què, però no. O sigui, ha estat una cavalcada que en el moment... Saps què passa, Isaac? Que quan obres un forat on l'ha obert ell, ¿vale? Ja, o sigui, el forat aquest, un cop l'has obert, és molt difícil que te'l retalli en un Tour de Flandes. I una Roubaix el mateix. Són aquests forats, aquests moviments que... Per això els diu sempre, no? Ostres, quan un d'aquests corredors arrenca en aquest moment, has de respondre immediatament, perquè com t'obrin aquest forat, és que no el retalles. I aquest forat pot ser 5 segons, Costa moltíssim. En recordes d'aquella Paris-Roubaix de fa... Bueno, ja en parlarem de Roubaix més tard, però a mi hi ha una Paris-Roubaix que m'agrada moltíssim, que hi havia el Museu i el Chimil, el Chimil i el Valerini, que estaven a 5 segons. I es van tirar 5 segons un munt de quilòmetres, no? I això és per aquest motiu, perquè són carreres tan dures que al final les forces van tan igualades que el fet de... El més difícil és obrir aquest forat. Un cop l'has fet, i és molt difícil que te'l retallin, no?
Sí, sí. Ha estat un Flandes dur, amb moltes caigudes, com passa moltes vegades, amb molts corredors que s'han retirat, amb aquesta fuga d'homes molt potents, importantíssims, amb ciclistes que qualsevol dels de la fuga podia guanyar, i per darrere aquests tres que han hagut de treballar moltíssim per aconseguir arribar al capdavant, Tu parlaves de tàctica, no sé què que el teu bisturí, què ha vist en aquesta prova?
Mira, ja ha estat un... Clar, evidentment, com has dit, no? Al final s'ha marxat la cursa. Ha estat un Flandes dur. Per què? Pel vent. Ha estat... Bueno, des del principi el grup s'ha tallat. En aquell segon grup anava el Van der Poel. L'escapada no s'ha fet fins passat 100 quilòmetres i s'ha anat a, anava a 50 per hora de mitjana. S'ha rodat molt ràpid en aquest principi de Tour de Flandes, que recordem és una cursa de 270 i pico quilòmetres. O sigui, això, clar, al final la mitjana ha estat molt elevada, s'ha endurit molt la cursa, no? Llavors, clar, ha passat aquest grup, no? I sobretot jo crec que l'actor principal d'aquest grup d'anticipació va ser el Mats Pedersen, no? I ell en una entrevista ho deia. M'ha agradat molt l'entrevista prèvia a la cursa perquè el Pedersen, ell tenia molt clar com es podia guanyar Flandes. I fixa't el que cal dir, Isaac, com es podia guanyar Flandes. És que, clar, abans de la prova ningú s'esperava que algú que no fos els tres Pogacar, Van Aert i Van Der Poel tinguessin opcions. Era claríssim que guanyaria un d'aquests. I un tio com el Pedersen ha dit, no, són batibles, però has d'entendre com, no? I aquest com, pel Pedersen, era... Hi ha hagut dues coses que m'han agradat a mi. La primera ha dit això, està als moviments correctes, sí, els talls correctes, no a qualsevol. Tu no pots anar allà a intentar anticipar a qualsevol cost. Has de tenir l'olfacte, has de saber veure, has de veure on, moure't amb qui, que aquest moviment sigui el correcte. Sí, això és molt important, el que ha dit el Pedersen. Els moviments correctes. I allà, un cop se'ls fas, està el tren correcte, el vagó correcte. Ell tenia clar que hi hauria un tren, que hi havia un tren que no podia escapar. I aquest tren es referia al Pedersen al grup d'anticipar. No? I a mi m'ha agradat molt perquè el Pedersen ha tingut la visió aquesta de moure en el moment que tocava moure's i ha estat sobretot amb el tren que marxaria cap endavant. I fixa't que dos corredors, no, ho han vist també, que ha estat el Jorgensen i el Cosnefroix, i han reaccionat ràpid i han entrat a aquest tren. I aquest tren ha anat pel davant, no? I això ha estat la part, jo crec, estratègia que jo destacaria al màxim d'avui, no? Com aquests outsiders veien batibles els tres magnífics, per dir-ho d'alguna manera. I ara, continuant la teva pregunta sobre tàctica, no? I tàctica de l'UAE, a mi m'ha agradat moltíssim, sobretot quan en aquesta situació en què marxen corredors, on l'únic dels favorits que no té corredors representats del seu equip és l'Alpecin Fenix, sí, l'Alpecin de Mathieu Van Der Poel, clar, en el moment aquest es plantegen molts dubtes. Bueno, qui tirarà? Allunyant-se al final UAE tirarà també, perquè, clar, amb el Pogacar té opcions i no volen que marxi aquestes opcions. I UAE es posa a tirar, però es posa a tirar on, no? Es posa a tirar junt amb l'Alpecin, però d'una manera que jo vaig veure molt clar. L'únic objectiu no era retallar el grup que ja havia marxat, que estava a 3 minuts. Era llançar el Pogacar. Llançar el Pogacar just abans del Quaremont. El Pogacar tenia molt clar que havia sobretot d'intentar treure-li aquest mur, aquest Quaremont, al Van Der Poel i al Van Aert. I com ho faria? Primer de tot, col·locant-se al davant. Per què? Doncs, bueno, perquè tindria aquest avantatge i sobretot també perquè estava molt mullat, hi havia fang, bueno, les condicions no eren perfectes, no? Uh-huh. I fixa't, no sé si has vist el Quaremont, o sigui, com s'entra el Quaremont, que s'entra en una baixada, carretera ampla, hi ha un moment, Isaac, que podeu has vist, que el grup sempre es relaxa. Es lluita molt per agafar aquesta posició. Un cop la posició està agafada, que el punt és no precisament on comença el tram, sinó un quilòmetre abans, no? I és on la carretera de cop i volta s'estreta, tothom agafa aire i es prepara pel tram. Clar, què ha aconseguit UAE, no? En el moment que ells es posen a tirar, els dona aquest avantatge, dir, bueno, ja anem al capdavant, i han estat capaços de posicionar no només el seu corredor, sinó els seus companys d'equip al capdavant. En el tram aquest, en el tram previ al Quaremont, ¿vale? I aquest tram previ al Quaremont és res, és un quilòmetre i poc més, però molt estret, no? I a mi el que m'ha sorprès i el que més m'ha agradat de tot és que ells estaven al capdavant, a primera fila, a primera línia del pilot, en aquell tram, amb tot l'UAE, i tot i estar molt col·locats al Van Aert i al Van Der Poel, no estaven en primera línia, estaven poder en cinquena, sisena. Llavors aquí arriba, per mi, el moment clau de tot el Flandes, i fixa't, Isaac, que no és el moment on el Pogacar guanya i deixa la resta. Sí. Però és on, per mi, aconsegueix alguna cosa que no havia aconseguit fins a el Tour de Flandes d'aquest any, que és en un mur de Flandes treure de roda i anar-se'n sol del Van Der Poel i del Van Aert. Això avui, el Pogacar, en el Tour de Flandes, ho ha aconseguit només en el Quaremont, en el segon pas pel Quaremont. És el primer cop que aconsegueix. Això perquè és clau, perquè al moment que aconsegueix això, jo crec que el Pogacar ja ha tingut la confiança, ha dit, vale, he aconseguit l'objectiu que volia. I és que poder anar-me'n sol, que fins ara no havia aconseguit a Flandes. Sí, sí, sí. Perquè es deia sempre que no, que els murs de Flandes eren molt massa curts pel Pogacar, que no li donava temps, que li faltava duresa. Llavors, clar, el moment que el Pogacar aconsegueix això, el seu cap crec que ja ho veu que és possible, no? Tornem amb el que deia el Pedersen, això és possible.
Això m'obliga a pensar molt. D'entrada, revisaré la cursa per buscar aquest moment i després perquè em donem parlat aquesta moltes ocasions, que Pogacar a vegades, com tots, però a vegades tenia algun dèficit tàctic i en aquesta ocasió queda clar que l'han treballat. El cotxe d'aquí hi havia Baldato i Marcato, que no sé si tu hi tens, els coneixes bé, si tens relació i si consideres que han estat claus en aquest moviment que ara estàs explicant.
Jo crec que sí, Baldato sobretot. Marcato poder també, saps, company d'equips en tots dos, però amb el Baldato sí que el conec molt, ha estat molt referent meu al passar Bortolo fa molts anys i sobretot és un corredor que s'estima molt del Tour de Flandes i se l'estima i el coneix i sap com corre i té aquest punt, no?, també de dir bueno, hem de provar així, no? Vaja, no sé els detalls, hauríem aquí, m'ho estic una miqueta especulant a veure què ha passat, però estic ben segur que això ha estat una estratègia des del cotxe. O des del mateix, no, perquè el Trentin, que és el capità d'equip, de, o sigui, el capità de ruta de l'UAE, estava precisament pel capdavant.
Estava allà, sí.
O sigui que, vaja, juraria que ha estat algú del cotxe, que han dit, ho fem així, i que ho van parlar abans de posar-se a tirar.
És possible. Respecte a Pogacar, et volia fer un parell de precisions, només 24 anys. Sentia que només un tal Eddy Merckx i un tal Louison Bobet havien guanyat el Tour de França i també el Tour de Flandes. Ara ja són tres. Què et sembla això?
Sí, bueno, és fantàstic. I clar, la gran diferència és, amb tots els respectes, no, però m'agrada veure com va guanyar Bobet, a qui va guanyar, el mateix amb Merckx. Ja. Clar, quan parles de Merckx, és el màxim que ha estat el ciclisme. Aquest nano és que s'apropa cada cop més i més al que ha estat l'Eddy Merckx. O sigui, és un corredor excepcional i, ostres, quan veus Flandes com pujava els murs sentat, dius, és que té una tècnica molt bona per les jambordes. O sigui, jo el veig guanyant Paris-Roubaix. Ara poder no,
mira,
però més endavant sí.
La segona pregunta que et volia fer, el veus capaç de guanyar els 5 monuments a Pogacar?
I tant. I és el que tothom s'espera.
Ja.
Sí. Mira, el Gilbert, un corredor com el Gilbert, ho va intentar i es va quedar només que no podia guanyar San Remo, no? Però jo crec que el Pogacar, bueno, és d'entrada molt millor corredor, no? I mira, jo un Gilbert em costava veure el guanyar de Roubaix, i al final la va guanyar.
Sí, li va costar.
Un Pogacar, sí, no ho sé, per mi no era un corredor, vaja, o sigui, hi havia d'altres curses que li anaven molt millor, i al final la va guanyar. O sigui, jo crec que i era un campió, jo crec que el Pogacar és un corredor més a grans voltes, però clar, està guanyant tots els monuments, més o menys, no? O sigui que, Roubaix, veient-lo a Flandes com va, que puja els murs assentat, assegut, que no es posa al davant. Clar, això és el que necessites a Roubaix. A Roubaix és una tècnica de pedaleig sentat. Val que és pel pla, però ell la té, la tècnica. Ho ha demostrat. Com ha marxat avui del Quaremont, pensa que la part dura del Quaremont és la primera part. Un cop passen la part dura al principi, és pla el Quaremont. I en allà el Van Der Poel no li ha retallat. O sigui que a mi em dona que potencial té i és un campió, és un corredor de parc que busca les maneres de com guanyar i ara que es posi a intentar guanyar Roubaix no trigarà gaire, No trigarà. El tema és aquest, que es posi.
I la Milà San Remo ja ha demostrat que pot estar allà al davant, o sigui que és l'altre que li falta. I després, si algú vol afegir un sisè monument, que molta gent parla de l'Estrada Bianca, doncs aquesta ja la té, és a dir que...
No sé si vols tornar al tema d'Estrada Bianca, però un cop veus Flandes, és que un cop passa que veus Flandes, dius, però què m'estàs dient de l'Estrada Bianca? Deixa-la on està, ja està. Sí, molt maca, molt preciosa, no la pots comparar. la pots comparar, de veritat.
I tant. Bé, deixem aquí el tema Flandes perquè, vaja, és que estaria hores, hores parlant. Però sí. Només un petit apunt, entre setmana, aquesta setmana passada, es va disputar a través de Flandes, que va guanyar la Porte, i Oier Lazcano va acabar a segon. Què et va semblar aquest tio? Perquè, clar, amb Lazcano i amb l'Ivan García Cortina, tothom de seguida busca un referent i et troben a tu. Per tant, jo crec que aquí, qui està molt autoritzat per parlar de la seva actuació, ets tu, que a més el vas veure, a través de Flandes, com va córrer.
Va ser impressionant. A mi em va sorprendre moltíssim, no? I, de fet, parlàvem amb el mànager del Movistar, no?, aquests dies, i clar, ell em parlava... Jo em recordo quan va guanyar a Bologna l'any passat, el que passa que no es va veure per televisió, però es veu que va fer una exhibició molt similar. Té un motor enorme, o sigui, és un corredor cap al pla, va moltíssim. I és que es veia, no?, com tirava gent com el Christoph, no?, i el Christoph anava amb el ganxo tot el dia. Un corredor que també estava en forma. I a part de la seva condició, em va agradar moltíssim això, no?, que després d'una cursa que vas tot el dia escapat, que t'enganxen, que a sobre estàs... capacitat mentalment per dir no, és que encara lluito pel resultat i l'aconsegueixi.
Sí,
quin coco. Boníssim. Això és un lluitador. Sí, em va agradar molt l'entrevista, perquè li van demanar, Isaac, no sé si la vas escoltar, però un cop abans del podi li van demanar, bueno, clar, al final, després de tants quilòmetres, devies estar cansat. I ell diu, bueno, tothom estava cansat.
Sí, l'he vist, sí. He estat recuperant moments i sí, l'he vist.
I és veritat, o sigui, és un pensament, és aquest pensament de guanyador, no?, que jo el veig que el té. Clar, en el moment que dius, bueno, sí, jo cansat, bueno, la resta que et penses que no. O sigui, van anar tot el dia tallant-se el grup, o sigui, i es veia, clar, en el moment que... I fes que és un corredor jove
23.
I ja fa aquesta lectura, ja. Clar,
23 anys.
I et llegeix la cursa d'aquesta manera. Sí, home, sí, jo estic cansat, però en el moment que m'estan enganxant a 6 quilòmetres de meta un grup de 10 o 15, no sé quants anaven, i el pilot s'ha trencat en mil parts, que molts dic, aquells van frescos, no, fresc un o dos, però la resta... Però clar, això és una lectura molt bona que ell fa, no? I va, això em va agradar moltíssim. Jo el veig un corredor molt... Bueno, Flandes és més... Ostres, per mi Flandes sempre ho dic, és una cursa molt difícil, molt, molt, molt difícil. I jo el veig més a... Jo crec que és un corredor que per Roubaix té més opcions, moltes més opcions. Ja veurem, però...
Bé.
Em dona que pot ser un d'aquests corredors de Roubaix.
Ell no ha acabat Flandes, ha caigut. Mira, doncs ja només per curiositat, tu t'hi veus reflectit d'alguna manera quan surt un corredor així? Que en surten pocs,
Com el Lazcano?
Sí, dius, hòstia, em recorda a mi quan tenia 23 anys
no.
I començava, no?
No, jo crec que cada corredor és únic i té la seva essència com a corredor i, bueno, pues, evidentment sí, que pots dir, mira, jo això em recorda alguna escapada o...
Ja.
Però no.
Ja, ja.
No, jo penso en ells, no? I com són i...
Bé.
I com estan corrent. Cadascú és més o menys diferent.
Molt bé, escolta'm, l'última, ja ho has tret una miqueta, el proper cap de setmana per Roubaix, què en podem esperar? No hi serà, bé, no ho sé, però jo crec que Pogacar no hi serà, però vaja, la resta sí que hi han de ser els homes importants.
Sí, i el que no va estar a Flandes i serà a la Paris Roubaix és Filippo Ganna.
Ben vist.
Oh, sí. Fem un canvi aquí de favorits. Fem un canvi de favorits. Marxa un i entra l'altre. No, aviam, el Ganna no ho sé. A mi em va sorprendre que no corris Flandes per preparar Roubaix, però, bueno, jo crec que, mira, venia de San Remo, va estar a les curses després de San Remo, jo diria, amb una miqueta de ressaca, Recordem un corredor italià, podi a San Remo, li va anar molt bé, potser sí que necessitava dir... un break, petit break, no fem Flandes, deixa'm que em centri en de veritat on tinc opcions, i ho veurem, però vaja, el Ganna... Clar, avui, aquest cap de setmana tothom s'ha oblidat del Ganna,
yeah.
Perquè et tornarà. El Roubaix és un final de festa, és una altra història. Estarà guapíssima la cursa.
I tant, la seguirem. Bueno,
ningú se la perdrà, però
no,
clar, el Van Aert estarà allà, el Van Der Poel també... Bueno, jo crec que el Van Aert s'ha tret molta pressió, perquè havia de tenir moltíssima pressió a Flandes, i mira, amb el que ha passat a Flandes, la gent més o menys s'ha oblidat del Jumbo, del Van Aert, i bueno, a veure què.
Bé, doncs veurem què passa aquest proper diumenge al Velòdrom. A veure, tu m'ho diràs bé, Philippe Coutrier és? El de Roubaix?
Ui.
El nom del Velòdrom?
M'enganxes. És el velòdrom de Rubé.
Ara no penjarem fins que no ho tingui, això. Ostres, parlo de memòria. Ah, no, André Petrier.
Bueno.
Sí, sí, uf, no sé pas què t'he arribat a dir, però bé.
Sí, m'has deixat com un...
L'André Petrier.
Mira, amb tota...
És que és veritat, és el velòdrom
de... Capaç de conèixer aquestes...
És el velòdrom de Rubé, sí, sí. Molt
no,
bé.
Però és que ningú mai es refereix. Tothom pensa en les dutxes,
sí,
amb el velòdrom de Rubé, i ostres, té un nom, oh, evidentment que té un nom. Sí, sí, bueno.
Sí, sí.
Ja me'l conec.
Doncs veurem qui aixeca els braços després d'aquella última volta al velòdrom de Rubé. En tornarem a parlar. Joan Antoni, ha estat un plaer.
Igualment, Isaac, i a gaudir d'aquesta Rubé. El cap de setmana ja en parlarem, després de la Rubé.
Perfecte.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I del Fletxa passem al convidat d'avui. És un artista que acaba de publicar el llibre disc Ciclisme aborigen, volum 1. Que, per cert, el sentirem al final d'aquest capítol. És un malalt de ciclisme en tots els aspectes. Un plaer parlar amb ell, amb una persona que, vaja, desprèn activisme incessant des de la cultura a totes hores. És el genial Carles Belda. Aquesta és la conversa i us recomano que no us la perdeu. Què tal? Com estàs?
Bé, bé, bé. Anar fent.
No sé si t'has recuperat ja de Pogacars i companyia, perquè quan arriba aquesta època de l'any ens tornem tots plegats una mica bojos, eh? Ja ve la volta, ja ve les grans clàssiques i sembla que ens canvia una mica el color de la pell i tot, eh?
Sí, arribem a l'estiu cansats. Jo ja arribo a les grans voltes de l'estiu i ja dic, hòstia, però si ja ho tinc tot fet. És com quan, saps, quan has fet els segons i et porten les postres. Dic, jo no puc més. Sí, sí.
Molt bé. Bé, parlem amb tu d'entrada perquè tens un projecte nou de música, lògicament, però també vinculat al ciclisme, i avui en parlarem. Però és que, a més, la gent que coneix ja ho sap i ho pateix, però ets un autèntic malalt de ciclisme, eh? Tu, en tots els aspectes, eh?
Bé, jo diguéssim que la malaltia que tinc més aviat és per la cultura del país i després me l'aplico al meu dia a dia. I com al meu dia a dia hi ha el ciclisme, doncs ho he empaltat, ho he sincronitzat. Sí, sí.
Tu ets d'aquests que vas en bicicleta en el dia a dia, que a més et mires ciclisme, sí, per la tele, i si pots fins, sí, i tot el visites in situ, i que a més vages que el consumeixes en tots els sentits, eh? També el practiques molt, o sigui, sí, que ciclisme de cap a peus.
Sí, és que, no sé, és com un... Tenim molt inserit en la cultura del país, en el dia a dia, és una eina... Mira, en això et diré que té un tret similar a l'acordió diatònic, el que gasto jo,
sí,
que és un aparell antic que no se n'han sortit que desaparegui del mapa, la bicicleta. Oi? Perquè penso, hosti, hi ha molts aparells d'invents que substituïen tant l'acordió diatònic com la bicicleta. I no, la bicicleta continua existint i l'acordió diatònic continua existint. I no sé, m'havia pensat, però són coses antigues que alhora gairebé són avantguardistes. És una cosa molt, molt singular.
Bé. Doncs sí, veus, no havia fet mai aquesta reflexió, però sí, tens raó. Anem per passos. Jo dic, tu fas, sí, servir la bicicleta en el teu dia a dia, però a més pedales molt. Ara fa no gaire vas estar fent una brevet, que no és una broma, fer una brevet.
Bé, he fet la curta, perquè es fa la sèrie en ordre. La brevet és per la paraula en francès que vol dir una mena de certificat o diploma, però en realitat la característica de les brevets són la llarga distància i l'autosuficiència. Ara fa uns dies vaig fer la primera de la sèrie, que és la de 200, i en principi d'aquí uns dies doncs la de 400 i la de 300, ja veurem fins on t'arribo. Sí, no, sí, és una afició que tinc.
No és la primera vegada, o si més no és la primera vegada que fots aquesta bestiesa, perquè amb qui em parlaven? Amb el Xavi Sarrià. En parlàvem ara fa unes setmanes i va sortir el teu nom, perquè ell també ens explicava que també li agrada molt el ciclisme, que també va en bici, també pedala, i dic, home, dic, abans no trapis el Belda, que fot aquestes excursions al País Basc, que fa brevets, que... Déu-n'hi-do.
Sí, sí, a vegades n'he fet trossos i enguany el repte és fer porta a porta, Zugarramurdi i Sabadell en bicicleta, 505. Aquest és el repte d'enguany. Aviam, si me'n surto.
505 són els quilòmetres o...?
Sí, sí. Els guia de la casa on vivia a la casa on visc. I vull fer-ho amb bicicleta, sí. Bé. D'una tacada, diguéssim, la gràcia.
Clar, és que al final la bicicleta, hi ha gent que la fa servir per competir, però és un mode de vida, de desplaçar-nos. Potser no fa falta fer 500 sí, quilòmetres, però vaja.
No, però tot depèn de com tu miris, perquè hi ha gent que s'està aquestes mateixes hores una cadena de muntatge. Doncs mira, jo ho faig amb bicicleta. És que vull dir...
Ja.
I els que les passen malament són els de la cadena de muntatge, no els que anem en bicicleta.
Ben vist, ben vist. I fa molt que t'hi dediques a la bicicleta? Vull dir, és una malaltia d'aquestes de tota la vida o t'hi has aficionat ja ara?
Mira, ja des de molt... És a dir, tots ja hem tingut la bici a casa, Però això de sortir amb les bosses i fer viatges i això, us diré un nom que us sonarà molt segurament, que és l'Escapa, el Ramon Escapa, el de les botigues i això. Clar, en el temps anem descobrint... Que el Ramon és deixeble d'un senyor que d'aquí a Sabadell, que ja va faltar fa uns anys, mort en carretera, d'un accident, atropellat, que era en Josep Carreras Costa Jussà. Aquest senyor és el que va introduir la modalitat del cicloturisme, més del cicloturisme en general i del cicloturisme proper a les Brevets, que és quan es condensa, diguéssim, el que faries en 4 dies ho fas en un i mig, i l'Escapa és un dels deixebles. Aleshores, l'Escapa era al costat de casa i llavors vaig entrar molt en el món aquest de les alforges, de les bicicletes de cicloturisme, és a dir, que des dels 14 anys que tombo per aquí. Però després, al tornar a la disciplina aquesta, al entrar a la disciplina de les Brevets i la llarga distància, me n'he adonat que la botiga, la persona que m'havia influenciat als 14 anys, era deixeble de la persona que ara estic seguint, diguéssim. És a dir, que tot venia d'una mateixa font.
Que no és casualitat, moltes vegades que anem a parar a les mateixes fonts.
Sí, el que passa que també és veritat que aquí a Catalunya també hi ha molta cultura d'esport i molt lligat a la societat. Passa també amb l'esquí, amb l'excursionisme, amb la natació... Són casualitats relatives, Podríem parlar de... Són ben bé casuals.
Clar. No, i lligant-ho amb tot això que estàs explicant, és cert que hi ha un boom mundial vinculat a la bicicleta, a les llargues distàncies. Ara hi barregem fins i tot la gravel, perquè és un model de bicicleta que ve adaptada, que hi ajuda molt, amb el bikepacking, però sí. com s'està instaurant tot això? Que guapo.
És que, clar, és que et fa molt feliç. Et fa molt feliç i té una senzillesa, és a dir, cadascú foti el que roti, evidentment. Però anar en cotxe és més car i és més... Hi ha gent que li agrada la ruta en cotxe, la ruta en moto, no m'hi posaré. Però clar, és que la bicicleta, si et trenca un fred, te l'arregles tu. I si et punxa una roda, te l'arregles tu. I trobaràs un mecànic, no sé on, que t'arreglaràs tu. I pots anar fent quilòmetres, si estàs bé, al teu aire. Hosti, fots molt de tomb. És a dir, si vas a peu pots fer moltes coses, però en bicicleta en fas més i tens molta autonomia. I és assequible econòmicament.
Sí.
El mecànic de la bicicleta pot sortir amb la bicicleta bé a un preu raonable. Si entres al cotxe, el mecànic no t'ho vull explicar. No t'ho explico, és que ho dic. Té molts avantatges i és molt cadascú el seu aire, hi ha moltes maneres de fer-ho. El que has esmentat tu del gravel és un cas molt interessant, perquè en realitat tornes molt enrere.
Clar.
Quan tu veus el Tourmalet, els primers cops que el van fer, allò és gravel, pur. I dur, no és... Simplement és agafar la bicicleta carretera i tornar-la una miqueta a un lloc més polivalent.
Sí, tant.
És bastant natural i lògic tot.
I tant. Ara estava pensant, no sé si hi estaràs d'acord, però enfocant la mirada cap al ciclisme professional, que ara en parlàvem, amb el que estem vivint aquests dies, el Tour de França és molt mediàtic, tots el seguim, tots l'hem vist, tots fins i tot hi hem anat com a aficionats, però les clàssiques, creus que tenen alguna cosa de tot això que estem parlant? No sé si aquest punt... Clar, romàntic també sí. Ho és el Tour de França, però les clàssiques, no sé, a mi sempre em transmeten una mica aquesta sensació.
Sí, mira, et diré una cosa... que és una cosa que potser ens hem de començar a plantejar. Fins a quin punt aquestes grans curses de 3 setmanes tenen un component d'estat-nació ultranacionalista i colonial que els hem de començar a posar en quarantena. I a mi això m'està començant a provocar rebuig. En canvi, una cursa d'un dia, que també tenen un... Per exemple, la Tour de Flandes també el té, aquest component d'identitat.
Sí.
Però clar, és una nació sense estat. Aleshores, la relació que hi tens... Jo sé que es pot semblar que no parlo de ciclisme, però em penso que tot això hi és. I un dia ens ho podem començar a plantejar, això també. D'altra banda, sí que és veritat que aquestes curses... Clar, l'altre dia la San Remo frega fa més de 300 quilòmetres, animalada. I clar, seria... És com si fessis una Brevet, dic, me'n vaig d'aquí allà, però clar, a velocitat de professional, és a dir, el triple del que no anem nosaltres, els cicloturistes, diguéssim. I sí, De fet, sense ser-ne un expert, jo diria que si investiguem l'origen de les dues coses, pot ser que anem a petar una font molt similar, eh?
És possible, és possible.
És a dir, sí, que fins a quin punt, clar, totes aquestes, les proves que ara coneixem com a, amb grans muntatges, grans equips, eren sonats que anaven a fer proves, organitzades per un diari que diu, heu d'anar d'aquí allà, aviam qui arriba primer. I anaven bastants amb una sabata i una espardenya. Més un, per exemple, això ho tenim més present amb un Dakar, per exemple, però encara hi ha aquesta gent... els sonats, no?, que volten per allà sense tanta cobertura. I si anéssim als orígens de les proves que ara estan tan professionalitzades i amb una cobertura espectacular, potser hi trobaríem molts personatges singulars i situacions molt singulars.
Ah, no, segur, segur. Escolta, tu mateix crec que hi has estat, físicament, no sé si veure les curses, però si més no, els escenaris d'aquestes curses, i a Flandes, per exemple, em deies que havies visitat el museu, no?
Sí, sí, tenim un bon amic amb el Joan Garriga, que és el...
Ja, home, el tant.
El coneixes, eh?
Sí.
Supermaco, és un home molt de música, molt de ciclisme, que... I ens va... Clar, és una persona amb la que he anat a veure... Ara, mira, en aquest capítol hi lliga. Ens va ensenyar el lloc on va caure en Fletxa. Ens va dir, aquí va caure. No sé si li agradarà que ho expliquem, però ho deia com a element de coneixement extrem de tot aquest tipus de ciclisme de clàssiques, de curses d'un dia que es corren molt diferent. Amb ell, Oudenaarde, on acaba actualment el Tour de Flandes, ens va dur al museu del Tour de Flandes, i clar, el que va ser, a part que és molt interessant, clar, tens un cotxe, el cotxe, per exemple, que portava l'Eddy Merckx d'assistència, o la bicicleta de l'Eddy Merckx allà, un vertigen. Però és que clar, el guia era el Martens, el Freddy Martens, un altre geni figura.
Sí, sí, sí.
I clar, era molt maco, perquè, hosti, el tio t'explicava les coses, una estrella del rock en el seu moment, explicant-te coses, va entrar un grup de jubilats flamencs, ell els atenia en flamenc, el Pitens en feia la traducció, i va ser meravellós, meravellós. Ens va explicar com li agradava venir a Barcelona i passejar per les Rambles, no li vam fer més preguntes. Ens va explicar trampes que feien, com... Això ho hem conegut amb les botes dels futbolistes, però els ciclistes també ho feien, que és que els hi donaven una marca de bicicleta i no els agradava, la pintaven i fotien adhesius, en compraven la que volien i la camuflaven amb la marca que deien que havien de dur. O no recordo el nom de quin altre ciclista ens va explicar de la seva quinta, és a dir, de finals dels 70, ja que el seu aliment bàsic eren les rajoles de xocolata i la Coca-Cola. I aquests eren, bueno, encara eren vella escola, eh?
Sí, sí.
Molt interessant. I el museu és interessantíssim, esclar.
Mira,
encara voltava el Cancellara quan hi vam anar, i encara era el Tom Bonen, Cancellara, era d'aquesta època.
Sí, 2008, 2010... Sí, sí.
Ah, això, imagina't. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Escolta, Carles, hòstia, és que veig que t'hauria de fitxar, perquè per parlar de ciclisme ets una autèntica enciclopèdia, però per no allargar-nos molt avui, perquè amb el Fletxa avui també ens hem deixat anar, ens has d'explicar què és aquest últim projecte, aquest llibre-disc de vinil sobre... Sí. Bé, tu mateix.
Mira, és el que us deia abans, no?, que cadascú té les seves inquietuds i arriba un moment que els intenta sincronitzar amb la feina, amb altres àmbits laborals, vitals. I, esclar, d'un any ençà he anat acumulant informació del ciclisme dels països catalans en molts àmbits. I ho volia servir, és a dir, publicar. I el que vaig fer és imaginar un documental, que no existeix, on apareguessin imatges d'arxiu d'aquests elements, i fer-li una banda sonora. I el que he fet és una banda sonora amb 14 talls que fan un tipus de música d'aquesta repetitiva, cíclica, que se sol utilitzar en les sintonies, especialment en les antigues sintonies de ciclisme, i que intento reflectir el caràcter d'aquests 14 elements, com ara, per exemple, doncs, equips, el Kelme, això ho tindríem claríssim, que té una singularitat, perquè el Kelme tothom el situa a Elx, però la seu social era Berga.
Amb el Joan Mas...
Ah, exacte. És a dir, és un cas claríssim de països catalans corrien amb la Federació Catalana, si no m'equivoco. Llocs, llavors parlo també d'un equip de Perpinyà, on hi anaven molts catalans del sud i molts occitans, esplèndid. Proves, com l'escalada a Montjuïc, la Volta a Catalunya. Després, de diverses modalitats, que això és una cosa que també m'interessa molt, perquè sovint ens centraríem molt amb l'home corredor de competidor en rut. Seria el paradigma del ciclisme si no vigilem. I és clar, per exemple, a Catalunya tenim una de les joies de la corona, que és el bicitrial,
sí,
que és un esport pràcticament inventat aquí, on les figures mundials han sigut sempre d'aquí, començant per l'Ot Pi,
sí,
i continuant amb les germanes Avant, que són de Sabadell i tenen, ara ho hauria de comprovar, però tenen no sé quants títols, mira, ara t'ho dic.
Sí, entre les dues, que són bessones.
Acumulen 12 campionats mundials de bicitrial. Una mica vaig per aquí, i el que he fet és això ho he encarnat amb un llibre-disc de 20 pàgines i un vinil de 10 polzades, aquell que no és ni gros ni petit, i llavors la idea és que la gent pugui escoltar la música, que està gravada amb un Hammond, l'he gravada jo, amb un orgue, i pugui anar veient mitjançant unes il·lustracions i uns textos aquesta petita enciclopèdia, volum 1, és una amenaça, per explicar 14 elements del ciclisme del país, dels països catalans. He fet això.
Fantàstic. Ja, escolta, i la gent que estigui interessada ho pot trobar per alguna banda?
Sí, 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 m'han d'escriure. És que jo soc molt vella escola, eh?
No, no, ets el Martens de la música, no de la cultura catalana.
No ho sé. Però sí, si vol, el dic al correu, com ho fem, això?
Ah, com tu vulguis, o si no, que et busquin a les xarxes socials, o això, tu mateix.
Sí, el que vulguin, sí. Sí, sí, mira, el correu és carles@josoc.cat, que m'escriguin, i si no, a les xarxes, a Instagram o al Facebook.
Fantàstic.
Sí, sí, que m'ho demanin i ho declararem. Ja està.
Doncs la recomanació que fem aquí, escriviu-lo perquè, hòstia, és que val la pena. És que val la pena que aquestes iniciatives així, i a més amb un tio que ja ho veieu, el Carles Valda, que repetirà aquí a Ràdio Voltes, estic convençudíssim, perquè és un plaer parlar de ciclisme. Carles, jo et tallaré perquè si no això se'ns anirà de mare, se'ns anirà de les mans, però reprenem un altre dia, eh?
Ja ho saps, a disposar, Isaac.
Molt bé, una abraçada, Carles.
Vinga, gràcies, adeu.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta.
Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.